Salutacions. Els versos de Vicent Andrés Estelles i de Joan Salvat Papaseit han sigut els protagonistes de l'acte inaugural del Festival Nacional de Poesia d'aquest dimarts al Teatre Auditori. Jordi Buixaderas i Victòria Pagès han posat veus a les obres dels poetes davant d'un públic atent en un recital en què han repassat els seus escrits sobre l'amor, la mort, el país, el poble i la vida. La lectura ha anat acompanyada d'un trio de piano, bateria i contrabaix en un espectacle dirigit per Jordi Bosch. El llançament previst aquest dimarts del carrer del Dipòsit de la Floresta s'ha ajornat 15 dies fins al 29 d'octubre, segons ha decidit la comitiva judicial. És al marge del temps que demanava el sindicat de llogateres, que ha reunit una trentena de persones per fer costat a dues famílies amb menors. Banc Santander és el propietari de l'immoble, una casa catalogada on viuen les dues famílies i dos ocupants més. Els serveis socials han ofert alternativa habitacional a una de les famílies i aquesta l'ha acceptada. La resta d'inquilins hauran de cercar un lloc on viure. Uns 1.400 veïns de la zona de Mirassol s'han quedat aquest dimarts al matí sense llum per la desconnexió d'una línia elèctrica. La incidència s'ha detectat cap a 7:45 del matí i s'ha allargat durant més d'una hora, tot i que s'ha anat restablint el servei progressivament, segons ha informat a Cugat Mèdia Endesa, qui ha concretat que les causes de la desconnexió de la línia han estat fortuïtes. La CUP vol posar en marxa la figura dels educadors de carrer a Sant Cugat. És una proposta que presentaran com a moció en el pròxim ple municipal d'octubre, que se celebrarà dilluns vinent. La idea, que ja va sorgir en el mandat anterior en la regidoria de joventut, que llavors lideraven els copaires amb Esquerra, és tenir una eina d'intervenció directa. I ja es poden presentar les candidatures pel Guardó Memorial per la Pau Joan 23 i per la menció de reconeixement Frederic Roda. La proposta ha d'anar acompanyada d'un argumentari que en justifiqui els motius. Els premis els atorga la Universitat Internacional de la Pau conjuntament amb l'Institut Víctor Seix de Polemologia a persones fortament compromeses amb la construcció de la pau i el desenvolupament humà. La proposta ha de ser tramesa fins al 31 d'octubre. El guardó es va donar per primera vegada el 1967, essent el Premi de Pau més antic de Catalunya. L'any 2017 s'hi va afegir la menció d'honor Frederic Roda, destinada a retre homenatge a entitats i col·lectius que mereixen ser reconeguts pel seu compromís en l'àmbit de la pau.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, com sempre, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Avui, però, en un ambient molt diferent. No estem a l'estudi de sempre, per tant, anireu sentint soroll de fons, perquè estem situats en una terrassa de Barcelona. Haurem vingut a parlar amb Toni Ruiz, periodista sabadellenc, que va arribar a Formentera ja fa més d'una dècada i que compta amb una llarga trajectòria de 4 dècades, que repassarem amb ell a la Maroteca de la Ràdio d'aquesta setmana. De fet, serà una sorpresa que ell mateix ens expliqui les seves experiències, ja que nosaltres el coneixem personalment com a membre fundador i director de Formentera Ràdio, un mitjà privat que ja té 5 anys de vida. En Toni presenta també programes a la televisió d'Eivissa i Formentera. Toni, gràcies per concedir-nos aquesta estona de conversa que hauríem pogut fer totalment de forma remota, però que finalment hem pogut fer tocant-nos, no? Per tant, sempre és positiu, això.
Estic molt content i molt agraït, i al mateix temps també molt content d'intervenir en un programa de ràdio que parla de la ràdio, no? Que és una cosa que la ràdio no fa. La ràdio s'ha dedicat a parlar de la televisió, s'ha dedicat a parlar de la premsa, però mai parla de la ràdio. I, home, hem de defensar el nostre, o sigui que us encoratjo amb aquesta idea formidable, perquè la televisió no parla de la ràdio, i la premsa tampoc parla de la ràdio.
I la televisió parla de la televisió, però no de la ràdio, sí,
exacte,
per tant.
Exacte, per tant, ens hem de cuidar una mica més, i vosaltres ho feu molt bé, o sigui que moltes gràcies, estic molt content.
Doncs gràcies pels teus comentaris. Hem llegit que vas començar fent ràdio a diverses emissores pirates. Explica'ns això, perquè ens crida molt l'atenció.
Jo m'agrada més el terme lliures, però realment eren... El terme pirates té un component pejoratiu, Clar, estem parlant de la Barcelona i sobretot l'àrea metropolitana de Barcelona de mitjans dels 80, on hi havia una emissora pràcticament a cada cantonada. O sigui, però literalment, muntar una emissora de ràdio era molt senzill, amb un Charles Kidd d'aquestos i tal, una ràdio de poca potència, i era molt entretingut. A finals dels anys 80 no hi havia tanta oferta lúdica com hi ha avui en dia, i això d'anar a fer un programa de ràdio i dir les anades i posar les cançons que t'agrada, doncs era fantàstic. Clar, definitivament la Generalitat va haver de regularitzar això perquè realment s'havia desmadrat totalment. Jo vaig lamentar-ho molt al seu moment i avui en dia, que sóc una mica més gran, ja ho entenc. L'espai radioelèctric de Barcelona estava absolutament saturat. Era impossible escoltar una emissora en condicions. I clar, hi havia emissores, com avui en dia, professionals que viuen de fer ràdio i que no podien... No es podia contemplar. Per tant, sí, jo vaig començar diverses emissores lliures o pirates, on jo crec que hem començat pràcticament tots els radiofonistes que avui en dia podem escoltar a primer nivell a Catalunya, per exemple, o fins i tot a Espanya, no? Va ser una escola de ràdio fantàstica i, esclar, era ensaio-error, no? És a dir, anaves allà a fer provatures i no passava res, no? Avui en dia, amb una emissora professional, no pots anar experimentant a veure què surt.
Bé, tenim les locals avui dia que ja s'han instaurat com aquest viver, no?, com aquesta pedrera de nous professionals.
Sí.
Però em dona a mi la sensació també que potser no hi ha tants espais com fa anys. Per què? Doncs perquè jo crec que hi ha una part, un component important a tenir en compte, que és els ajuntaments que hi ha al darrere, no?, i que, per tant, tampoc volen deixar un espai absolutament lliure per fer el que et doni la gana, no? Vull dir, que ha de ser una mica una programació, una mica de coherència, no?
Mira, jo vaig ser el primer director de Ràdio Sabadell, de la nova Ràdio Sabadell, i per tant el responsable de la posada en marxa de Ràdio Sabadell. Vaig durar 8 mesos com a director, o 10, no ho recordo, 12 potser, no sé. Vaig durar molt poc, perquè una cosa és el que jo havia pactat que faríem amb Ràdio Sabadell, i una altra cosa és que és el que després doncs, l'alcaldia i el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sabadell d'aquell moment doncs volia fer amb l'emissora, no? No acabaven d'anar en sintonia. És una llàstima que els poders públics vulguin fotre cullerada en els mitjans de comunicació de la seva titularitat, perquè els mitjans de comunicació haurien d'estar en mans únic i exclusivament dels professionals, que són els que saben, els que sabem, de què va el nostre negoci, com funciona el periodisme, què és el que li interessa a la gent. Això que em dius, doncs és una pena. Però tot i així hem de dir que efectivament coincideixo amb tu que els mitjans de comunicació d'àmbit local avui en dia tenen una qualitat formidable, no? I, per exemple, Ràdio Sabadell va ser l'escola de professionals que avui en dia nutreix pues, pràcticament una part important de l'equip premium de RAC1 prové de Ràdio Sabadell. En Ricard
Ostrell
venia, no diríem penyals, però tenia 15 anys quan venia a Ràdio Sabadell.
Bé, va estar a Matadepera Ràdio,
també. Sí, en Ricard va estar tot arreu un poc, perquè era un tastaulletes i li encantava això, i jo estic molt content de com està ara mateix triomfant, perquè realment s'ho mereix. Vull dir que molts dels que avui en dia han sortit d'aquestes ràdios que dius tu, no?, del 2000 endavant, que ja s'han professionalitzat i que ja... De tota manera, continua havent-hi a la ràdio municipal o local i a la ràdio en general una precarietat absolutament preocupant. Jo lamento moltíssim veure com els professionals... També passa un poc a la premsa, no? La televisió està una mica millor, però els professionals de la premsa i els professionals de la ràdio malviuen en moltes ocasions emparats en la passió que li posen aquest ofici. I això és lamentable, no? Que les empreses de comunicació es facin milionàries i que tinguin uns comptes d'explotació escandalosos i que alguns dels seus directius viatgin en avions privats a canvi d'explotar a treballadors o falsos autònoms que cobren quantitats miserables per una feina extraordinària, és molt preocupant. És molt preocupant.
Has tocat un tema que nosaltres n'hem parlat algunes vegades i l'equip del programa, el Jordi Casellas i jo, en parlem molts cops, amb molts professionals del mitjà, perquè al final o ets una primera espasa, o estàs entremig que, bueno, més o menys sobrevius, o a la banda de baix doncs hi ha tota aquesta gent com nosaltres, que som col·laboradors, que ho fem per amor a l'art al 100%, que al final el que tens de retorn és el que t'agrada del mitjà, fer una mica entre cometes, en aquest cas sí, el que et dona la gana, tot i que sigui molt de rigor, amb molt d'esforç i amb una freqüència setmanal allò impoluta, però al cap i a la fi és això, si no hi hagués aquest amor pel mitjà seria molt complicat que hi haguessin una sèrie de programes que estan nutrint, no, aquests mitjans. Clar. Aleshores, quina solució hi ha aquí? Perquè al final el pressupost és el que és.
A veure, solució, sí, solució no n'hi ha, perquè el problema està en que les empreses que gestionen les emissores de ràdio o els grups de comunicació se n'aprofiten d'aquesta passió. Sí. A un infermer, per més que sigui una feina vocacional, no sacrificarà una part important del seu sou per la passió que li posa a salvar vides, no? Però, en canvi, no sé per què, des de fa molts anys, el món de la ràdio, doncs, bueno, doncs es pressuposa que té que haver-hi molta gent que no guanyi un duro per fer una feina, que, perquè com que els hi agrada, quasi que els hi fas un favor, deixant-los doncs, dir quatre coses per la ràdio i tal. I, clar, això revertir-ho és molt complicat, perquè també, és dir, el qui comença en aquest ofici, el qui vol fer coses, el qui, doncs necessita aquest altaveu per donar-li sortida a la seva creativitat, no? És un tema certament molt, molt complicat.
La Maroteca de la Ràdio.
Bé, tornem enrere. Tu quan parles de Barcelona, com feies fa un moment, ho fas amb molta passió. Ets de Sabadell, però vas treballar anys a Barcelona i en concret a Ràdio Barcelona.
Sí.
Què recordes d'aquesta època? Com va començar tot plegat?
La meva època a Ràdio Barcelona és probablement una, no voldria ser injust, però és probablement una de les èpoques que jo recordo millors records. És dir, jo vaig entrar a treballar a Ràdio Barcelona l'any 1996 i si tu volies fer ràdio, que et fitxés Ràdio Barcelona és com si volies jugar a futbol i et fitxava el Barça. O sigui, entraves a formar part del cel dels professionals de la ràdio. Per tant, jo aquella època la recordo com una època d'aprenentatge brutal. És a dir, quan tu pels passadissos et creuaves amb el Sardà, amb el Sergi Mas, amb l'Andreu Buenafuente, amb el Gabilondo, fixa't quins noms t'estic dient, no? I totes aquestes persones, o el Joan Barril, que venia a veure el meu programa perquè li agradava allò que feia i tal. Anaves al lavabo i estaves pixant al costat del Gabilondo. Hòstia, això
és impactant, això.
L'any 96, Iñaki Gabilondo era una estrella radiofònica primeríssim nivell, i tu parlaves amb ell de ràdio, doncs, o quan tu acabaves el teu programa t'anaves a l'estudi d'Oreski a veure com acabava de fer el seu, perquè hi havia el Jordi Pujol que l'estava entrevistant. Clar, aquest tipus de coses, per una persona com jo, que en aquell moment tenia 25 anys, era una situació de viure en un núvol, no? I evidentment també els mitjans eren molt diferents, i a més estem parlant d'això, que és que tu jugaves amb Champions, vull dir, per tant jo tinc un record sensacional. I a més vaig tenir molta sort perquè vaig poder conformar l'equip que jo volia, amb les persones que jo volia. I per exemple, una d'aquestes persones era el Jordi Ramos, que avui en dia és el productor del Basté.
Jo el conec perquè el vaig conèixer a Ràdio Sant Cugat.
Doncs mira, abans de l'època que jo et parlo, el Jordi va ser productor meu durant 3 anys, que després me'l vaig endur a Ràdio Sabadell com a cap de producció, i una altra de les persones que, per exemple, treballàvem quan fèiem un altre programa una mica més histriònic que fèiem, que era el que fas aquesta nit, era el Germán, no? I ens ho vam passar, no et pots imaginar, o sigui, vam riure i ens vam divertir alhora que vam treballar com a bèsties, perquè en aquell moment vivíem a la ràdio. O sigui, la ràdio era literalment la nostra casa, no? Nosaltres anàvem a dormir a casa, i no sempre. Jo alguna vegada havia dormit al carrer Casp, allà amb uns sofàs que hi havia, que ja me'ls tenia controlats.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. No, és una època, en fi, sobretot, avui en dia ho veus en perspectiva, han passat 25 anys, i clar, és on jo vaig aprendre el que després en altres projectes professionals he pogut abocar, no? Formidable.
I com va acabar aquest període? Quin va ser el revulsiu que va fer que canviessis?
Va ser una situació molt estranya, que encara a dia d'avui no l'he entès, o... Bé, sí l'he entès, però tampoc no entrarem al detall, perquè no d'això. Clar, jo em van proposar ser el director de Ràdio Sabadell, de la posada en marxa de Ràdio Sabadell. I jo no estava per la labor, no tenia ganes. Jo estava en un moment a Ràdio Barcelona en el que estava a la rampa d'enlairament i ja tot apuntava a projectes d'àmbit nacional. Jo ja estava fent programes d'àmbit regional i tal, i tot apuntava, doncs, a que faria un estiu La Ventana o alguna cosa d'aquestes, no? Per tant, jo, el de Ràdio Sabadell, no. I vaig negar tres vegades, com allò, com a la Bíblia, no? Fins a tres vegades, fins a un dia que em van dir: presenta el projecte que tu creus que tal. Jo no confiava en les ràdios municipals, no confiava en... I vaig presentar un projecte i em van dir que sí. I vaig dir, bueno, ara... I es va produir una situació molt curiosa amb un mitjà del grup Prisa, amb un mitjà de la cadena SER, que és que em van proposar que continués també a Ràdio Barcelona. Una situació insòlita, perquè la SER, quan tu te'n vas de la SER, et posen la creu i no tornes mai més. Això és així, ho dic obertament. Però la situació va ser curiosa, perquè em vaig quedar fent el programa dels dissabtes. I et dic, fet insòlit, ningú ho entenia, perquè clar, els precedents no existien. I llavors jo era el director d'un mitjà competidor, salvant moltes distàncies, però al final competidor, de Ràdio Barcelona, alhora que jo continuava fent un programa a Ràdio Barcelona. Va haver-hi un canvi en la direcció. Això es va fer amb el vistiplau d'en Josep Maria Martí. Ens unia una relació estreta. Jo havia estat a Reus també, a la SER, el Martí venia de Reus, hi havia... I quan va haver-hi un canvi de la direcció, que es va, un canvi que va ser poc canvi, va ser un canvi que es va... El Josep Maria Martí va passar a dirigir el grup Prisa a Catalunya, i el Josep Maria Girona, que era el seu dofí, el seu deixeble, la seva mà dreta, doncs va passar a dirigir la SER Catalunya. I el Girona va considerar, o sigui, la primera cosa que va fer va ser fotre'm fora. Se va considerar, i a més m'ho va dir obertament, va dir: no concebo que un tio que està dirigint una emissora a competència nostra doncs estigui aquí fent un programa. I va ser, sí, això va ser un dilluns, i el dissabte ja no vam fer programa. Ho entenc? Home, doncs sí, en el seu moment em va tocar els nassos, però ho puc entendre.
Bé, és coherent. Sí. El que potser ja no és tan coherent és el que estàvem parlant abans de començar aquesta entrevista, aquesta conversa, que és la independència periodística. Tu creus que existeix aquesta independència o no existeix en general, dels nostres mitjans?
El terme independència periodística és tan complicat. És dir, quan es parla de que un periodista no ha de ser tendenciós, si és que és impossible no ser tendenciós, perquè encara que tu intentis mantenir-te en una zona d'equilibri i no ser tendenciós, inevitablement cadascú de nosaltres tenim una idea i un pensament, i això irremediablement, i no de forma manipuladora, però ho acabes traslladant al missatge que tu d'alguna manera llences. Jo he treballat a la COPE i a mi i he parlat de matrimoni homosexual i parlo de fa 20 anys enrere i ningú em va dir mai res. Jo he treballat a la SER durant molts anys i 31 parell de cosetes que, doncs que per política empresarial no els hi van agradar i no es van emetre, doncs la resta jo vaig actuar amb absoluta llibertat. No va ser així a Ràdio Sabadell, i per això vaig dimitir al cap d'un any. I amb la resta de mitjans he fet bastant i desfet un poble que m'ha paregut que era apropiat. També és veritat que, home, un no es dedica a mossegar la mà d'aquell que et dona de menjar. Tu ets conscient d'on estàs en cada moment. I jo he treballat per mitjans progressistes, he treballat per mitjans més ancorats a la dreta, d'extrema dreta encara no ho he fet i espero no haver-ho de fer. De fet, per això tinc la meva pròpia emissora, per actuar de forma independent. La independència com a tal no existeix. No és viable. Pots anar fent, però si treballes per un mitjà determinat, doncs, home, hi ha determinades coses que no se t'acut fer-les, no? Jo ho entenc així.
Molt bé, doncs anem ara ja a l'època una mica més recent, quan tu decideixes anar a viure a Formentera i te'n vas a la Ràdio Illa, l'emissora municipal de
sí,
Formentera.
Sí.
Com va acabar aquesta història? Perquè em sembla que no vas acabar molt content, no, tampoc?
No, no vaig acabar gens content, perquè jo vaig estar fent feina allà durant 7 anys i crec que vam fer una bona feina, vam conformar. Era una emissora que quan jo vaig arribar a Formentera no tenia cap intenció de dedicar-me a la ràdio. Estava cremat de la ràdio, volia dedicar-me a altres coses i volia estar un any una mica de vida contemplativa, no? I clar, vaig trobar una emissora, en fi, molt desangelada, molt, una emissora en la qual es feia una ràdio, doncs, bueno, li vam donar la volta, la vam professionalitzar, vam dotar a la ràdio d'un equip, de recursos, vam posar en marxa un programa encisador. Fins que va arribar el moment, doncs, bueno, que els polítics que fins aleshores s'havien mirat la ràdio com aquells al·lots que van allà a divertir-se un rato, van veure el potencial i aleshores ja tot va canviar. I aleshores, bueno, pues es va complicar tot plegat i no vaig acabar gaire content, la veritat, però bueno, content de la feina feta, sí. I Formentera és un lloc molt petit i tothom sap perfectament la feina que jo vaig fer i com va anar tot plegat, o sigui que d'això me'n sento molt, molt satisfet.
I arribem a l'última etapa, que és Formentera Ràdio, una emissora molt petita però privada. Que això és una cosa que xoca avui dia, no? Perquè no és molt habitual. És a dir, normalment els projectes privats tenen unes estructures bastant grans al darrere. No és aquest el teu cas.
Clar, el nostre cas és dir, a veure, jo vaig decidir el seu dia viure a Formentera i vaig crear una família a Formentera, tinc 2 fills a Formentera i ens agrada viure a Formentera. Quan a mi m'acomiaden de Ràdio Illa, em plantejo què puc fer. Si hagués sigut cambrer, doncs hagués muntat un bar, segurament, o no sé, però dedicant-me a la ràdio no em quedaven més nassos que muntar una ràdio, perquè no tenia més opcions en un entorn tan petit. Aleshores, vaig posar en marxa tots els mecanismes legals, que no és fàcil, em vaig assessorar molt bé per tal de no tenir problemes amb el tema de llicències i tot això i tal, i quan ja ho vam tenir fet i acabat, doncs vam decidir posar-ho en marxa. I teníem molt clar el que volíem, és a dir, volíem un producte de proximitat, un producte diferent del que ja oferia la ràdio pública, perquè era absurd intentar, doncs en un entorn tan petit, fer un producte idèntic. I 5 anys després, doncs gràcies a l'esforç de molta gent, tu ets un d'ells, Seba, per exemple, i molts altres companys que doncs, han decidit apostar pel nostre projecte, i gràcies a una proposta radiofònica honesta, de proximitat, a uns informatius que parlen de Formentera, des de Formentera, i que donen veu a les entitats i a les associacions i a la vida cultural i associativa i esportiva de Formentera, doncs avui en dia és un mitjà de comunicació més que consolidat a l'illa, tot i haver nascut 6 mesos abans d'una pandèmia i tot el que això va suposar. Vam passar 2 anys, certament, que no sabíem si podíem donar-li continuïtat o no al projecte. I amb un mercat publicitari, que és el que nosaltres estem vivint, tan petit com el de Formentera. Però a dia d'avui no ens podem queixar. Estem contents, projecte va endavant, cada dia som més oients, cada dia som més anunciants, cada dia som més col·laboradors, i per tant estem encantats.
I ja per acabar, el futur de la ràdio com el veus? Perquè estem en un moment una mica complexa a nivell de la digitalització de tota la societat i per tant la ràdio queda com una mica més difosa, ja no és un mitjà de referència com ho era fa uns anys, ha canviat, no?
El futur de la ràdio el veig incert. És a dir, la ràdio sempre ha tingut la capacitat de reinventar-se, sempre. Aquest any, que fa 100 anys que la ràdio és present a Espanya i particularment a Barcelona, veiem una ràdio amb un futur incert. La ràdio morirà? No, la ràdio no morirà, però la ràdio s'ha de reinventar. El que passa és que no sé si Espanya està preparada avui en dia per la reinvenció que ha de fer la ràdio. Hi ha una cosa que m'entristeix molt. Jo sempre pregunto a la gent si tenen ràdio a casa. La gent no té ràdio a casa.
La tenen al cotxe.
Tenen al cotxe i molt poca gent té un transistor a casa per posar la ràdio o un equip de música. Clar, per altra banda, algú dirà, és que ets un antic, Toni, i la gent escolta la ràdio al mòbil. Sí? Escolta la ràdio al mòbil, de veritat. La nostra aposta d'aplicacions, de webs, de radiofòniques, parlo, és el suficientment atractiva com perquè la gent realment confia en el mòbil, per tant. I aquí hi ha una... s'obre una escletxa interessant des del moment en el que s'apliquen de forma obligatòria els DAB en els cotxes. Però és clar, no hi ha emissores que emetin en DAB. Jo he estat plantejant-me emetre en DAB i és impossible, o sigui, inviable econòmicament. És molt car establir una emissió en DAB, supercar. Noruega em sembla que ja ha deixat d'emetre en analògic i ja només emet en DAB. I crec que Suècia és el següent, o Suïssa. La gent s'ha comprat un aparell de DAB per casa. Pregunta quants dels clients que tenen, no tenen un DAB.
Aquí, com a molt, si tens un cotxe bastant nou,
sí.
Com a molt.
Sí. Sí. Jo tinc un DAB perquè sóc un friqui de la ràdio. Saps quines emissores sintonitzo en el meu DAB per l'àmbit territorial? Cap. El DAB Plus, jo el poso a sintonitzar i
no
hi ha res. A Formentera no hi ha cap senyal de DAB que arribi. Que n'hi haurà? Sí, segurament sí. És incert, l'aposta pel podcast està claríssim, però clar, la ràdio musical ho té molt difícil, molt difícil. La ràdio musical, que fins fa uns anys era la referència, i quan tu volies fer un èxit, la ràdio era qui decidia qui triomfava i qui no. Avui en dia tothom és DJ, tothom té la seva playlist a Spotify, el món està canviant, no ho dic com una queixa, vull dir, ha passat a la indústria discogràfica, no? Doncs això és exactament el mateix. Ens haurem de readaptar, Esteve. Vosaltres heu començat a donar passes, ja amb podcast i tot això, ja esteu a la, no? A primera línia. Però és incert, el futur és incert.
Bé, en qualsevol cas, llarga vida de la ràdio en el format que sigui.
Sempre, sempre. Visca la ràdio, tant que sí.
Molt bé, Toni, doncs moltes gràcies.
Un plaer.
I fins un altre moment.
Molt bé, serà un plaer.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Maroteca de la Ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Gràcies a ti, un any d'emociones. Gracias a ti, un año de vida. Gracias a ti, un año de canciones. Gracias a ti, ha sido nuestro año. Un año con el premio Ondas al mejor formato musical. Kiss FM, primer aniversario. Gracias por estar.
Un año de amor.
Kiss.
Aquesta era una bateria de jingles de Kiss FM, una gravació de l'any 2003 que ens proporciona Mario Azañedo i que ens serveix com a catifa per donar la benvinguda al programa avui a Jordi Casellas. Què tal? Com estàs?
Hola, Esteve. Doncs molt bé, sí, com a catifa de guitarres, perquè porto ja una estoneta per aquí escoltant aquests jingles i he vist molta guitarra, eh? Molta guitarra espanyola. També amb aquests acords amunt i avall i tal, eh? Una mica, no sé si sevillano o no, però vaja, d'aquest caire. I ha quedat molt clar que era Kiss FM, eh? Ho diuen molt clar i molt contundent. Doncs a part d'això, d'aquest comentari de les falques de Kiss, doncs aquí estic. Estic a la segona part d'un programa que tu ens has explicat de com ha anat, no?, el primer. Vull dir, ja deus haver estat comentant, no?, com ha anat la cosa, però bueno, explica'm tu també alguna coseta de com ha anat.
Sí, doncs vam estar fent aquest dinar de Formentera Ràdio en el seu 5è aniversari, que ens va convidar a l'emissora, a la Barceloneta, i és curiós que quedem dos a la Barceloneta, doncs no ho és tant, perquè la Formentera Ràdio és una emissora local petita, que està a Formentera, òbviament, però que la seva majoria de col·laboradors som de Barcelona i àrea metropolitana, i per això vam quedar allà un dia que va venir amb la seva família en Toni Ruiz, el director de Formentera Ràdio, i vam aprofitar aquesta circumstància per trobar-nos molta gent que ens coneixíem a distància, per escoltar-nos i per veure les publicacions que fa Formentera Ràdio a les seves xarxes socials, però no pas per haver-nos vist en persona, i per tant doncs va ser molt divertit. I molt curiós també, com ja et vaig explicar, Jordi, va ser trobar-me un excompany de ràdio. Són d'aquelles coses que t'adones que aquest és un mitjà molt endogàmic, molt petit, i que al final sempre per cercles de coneixences acabes anant a parar sempre algú conegut, i quan parles d'algú, aquella persona i tu tens una coneixença comuna, no? Com a exemple, Manolo Guerrero és el cap tècnic de Formentera Ràdio en remot, perquè ell està al Vallès, treballa actualment a Canal Terrassa, però ell havia sigut tècnic de so de Ràdio Rubí, i tu el recordaràs perquè va ser el tècnic de so que estava bàsicament al Magazín de la Tarda, al Joc de Dames, i feia també altres espais.
És així, i tant si el recordo. En aquella època, sí, era el tècnic de so, me'n recordo, crec que és el primer que vaig conèixer de tècnic d'allà, pel fet aquest, no?, perquè jo era col·laborador del Joc de Dames, i ell, doncs era allà. A part, també havia fet la tècnica, crec, de Raíces del Sur, alguna cosa m'havia ensenyat a mi, també. Bé, sí, tinc aquell record, imatge visual, no?, i que ja no el vaig tornar a veure més un cop ja vaig marxar de Ràdio Rubí.
Clar, doncs fixa't tu, muntar a nivell tècnic una emissora, anar allà, òbviament, sí, físicament, a muntar l'emissor i a muntar l'estudi, etcètera, però després pràcticament totes les feines de manteniment que s'han fet a nivell tècnic s'han fet en remot, és a dir, que ell el que fa és parlar a distància amb Antoni o la persona que hi hagi a l'estudi o a l'emissor, si és el cas, i fer totes aquestes tasques d'aquesta manera, no? I també amb els col·laboradors. Va ser molt curiós perquè allà vam estar parlant amb alguns dels col·laboradors que tenien alguna inquietud tècnica per poder enregistrar el programa des de casa seva, i allà ell era ell, doncs, en lloc de fer-ho de forma remota, en persona en aquell cas, però sempre ho havien fet a distància, no? Per tant, és una imatge molt representativa del que és el món avui dia, no? Que amb la connectivitat d'internet ho tens pràcticament tot.
És així, per a mostra un botó, no?, com és la Maroteca de la Ràdio, un programa totalment fet a distància i sobretot doncs gràcies a la tecnologia, la que ja existia, sempre hi ha hagut ja fa anys que existeixen les taules de so, els micròfons i els auriculars, però sí que molt més recent és tota la part de connexió digital, sobretot la capacitat d'enviar veu en temps real i amb una qualitat, doncs, pràcticament nítida, totalment sense so, no?, de fons, com és el cas nostre.
Sí, doncs les facilitats tècniques ens permeten sempre poder fer ràdio en qualsevol condició, pràcticament. Sí que la qualitat de so, com has pogut observar, no era molt bona en aquesta gravació, en el cas que vam fer a la Barceloneta, i és perquè vaig portar la gravadora sense cap mena de filtre i feia bastant vent aquell dia, i aleshores per això de vegades se sent una mica el soroll del vent, i això dista molt de la qualitat de so que tenim nosaltres al nostre estudi, on òbviament està tot en silenci, pràcticament sempre, no sé si hi hagi algun veí que estigui fent obres, que això de vegades
sí.
passa.
Obres, engegant la moto, obrint una aixeta... Bé, sí, tot el catàleg de sons possibles que puguin sonar en antena és bastant variat, sí. Però, bé, bueno, el so que dius tu de la gravació de la Barceloneta també jo crec que li dona la certa gràcia, no?, que es veu que està gravat al carrer i aquest so de fons, doncs bé, sembla ja, doncs, és una mica com la sintonia, no?, per sota de l'entrevista.
Bé, doncs ja, per acabar aquests cercles que dèiem, doncs resulta que vaig conèixer el Jordi Carbó, que és el meteoròleg en cap, diguem, de Ser Catalunya, que també és l'home del temps, a Formentera Ràdio. I resulta que ell i jo, probablement, perquè a mi em sonava una mica la seva cara, però clar, han passat molts anys, probablement van coincidir l'estiu que jo vaig estar a Ràdio Barcelona, perquè va ser quan ell va començar, i vam parlar d'aquesta casuística, no? I també, doncs, per exemple, com heu pogut escoltar, el Toni Ruiz coneix molt bé el Jordi Ramos, actual productor del Món a RAC1, excompany nostre a Ràdio Sant Cugat, i que, doncs, ell coneix de l'època en el que el Jordi va estar després de Ràdio Sant Cugat a Ràdio Barcelona, i després van estar treballant junts perquè el Toni se'l va endur a Ràdio Sabadell, és a dir, que el món és molt i molt petit, i com diem, doncs, aquest mitjà fa que amb poques persones al teu voltant puguis arribar a conèixer pràcticament a tothom. Bé, doncs, dit això, anem a escoltar una mica més de ràdio. Hem escoltat ja aquests primers jingles de Kiss FM de l'any 2003, i ara anem a escoltar un tall molt interessant. Si et dic Gerard Quintana a Catalunya Ràdio, Jordi, et sona d'alguna cosa? Te'n recordes d'haver-lo escoltat o no?
No. A Catalunya Ràdio, a veure, l'hauré escoltat en una entrevista i, òbviament, a Gerard Quintana l'hauré escoltat cantant. Però si és algú específic de Catalunya Ràdio, Gerard Quintana... I em va sonant, a mesura que ho vaig donant-li voltes, que fes algun espai de reflexió d'alguna cosa, no ho sé, vaig bé per aquí?
No, doncs tenia un programa propi.
Ah, veus.
Sí, sí. Doncs tenim una cinta del Miquel Esteve que està enregistrat, en aquest cas, aquest document, el dia 12 de març del 2001 a Catalunya Ràdio, on hi havia el programa de Gerard Quintana Enmig del camí.
Catalunya Cultura. És quan sento que hi veig clar.
Això és al mig del camí, jo sóc el Gerard Quintana. Avui tenim amb nosaltres el control tècnic el Víctor Villar, que estan allà saludant-nos amb la mà. Hola, hola.
Bona mà, què tal?
I molta música per endavant. Un home que de tant en tant visita el nostre programa, tot i que, bé, ell no hi és fa temps en el món dels vius, però sí que va deixar molta música viva. Avui, i no té res a veure amb el mercat de Vic, però allò de la música viva, ho dic perquè és música que l'ha perpetuat d'alguna manera. Estem parlant de Tim Buckley. Tim Buckley, des de l'Star Sailor, un dels seus grans...
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs fins aquí arriba aquest tall, que us he dit jo erròniament que era de Catalunya Ràdio, no, és de Catalunya Cultura, però en qualsevol cas han registrat un dels estudis de l'edifici, evidentment, on hi ha Catalunya Ràdio. Gerard Quintana, comentaris al respecte, Jordi, perquè anaves fent-me tu comentaris mentre anàvem escoltant el Gerard, perquè no és un locutor a l'ús, no?
No és un locutor a l'ús. De fet, les primeres paraules que ha dit m'ha costat una estona, petit segon, reconèixer la veu. I aleshores tenia un final així com pujat una mica. Hola, què tal, no sé què, Ha estat bé, bé. No se'n recordava el cognom del...
El tècnic de so.
Qui soc jo per criticar a Gerard Quintana? Bé, poc més a dir, eh? Curiós sentir-lo amb aquest registre, ja et dic, eh? He tardat una mica a reconèixer-lo. De fet, si no m'haguessis dit res i em dius, pots esbrinar qui he? Bé, quan ha dit la E de Girona, aquí ja teníem una pista, potser.
Eh? Jo l'he escoltat moltes vegades sent entrevistat i, per tant, aquest registre el tinc més conegut, però és evident, si tu escoltes un cantant, a no ser que sigui la Montserrat Caballé, que era bastant evident, eh?
Sí,
entre la seva veu de soprano i la veu de persona que parla, hi havia uns deixos que podien remetre que era una cantant, no?, aquella persona, però normalment, si és un cantant de pop-rock, en el seu registre de parlar en conversa és molt, molt diferent, o pot ser molt diferent, no? L'altra qüestió que també volia comentar és el minut de sintonia que hem tingut, sí, que anàvem escoltant, no, aquesta guitarra, que jo he pensat que probablement és perquè el Gerard Quintana, o bé el tècnic de so, no et dic que no, no tenien a punt, o bé el Gerard encara no estava assegut al seu lloc, i estava arribant en aquells moments, i per tant tiren de sintonia fins que pugui parlar, o bé el següent tema que havien de posar, o el primer tema, en aquest cas, del programa, no el tenien a punt, qualsevol dels dos.
Podria ser. De fet, amb el tal de notícies, amb el tal de notícies de TV3, a veure, allà és més evident perquè hi ha un comptador de temps, i tu estàs veient que ja són 2:15 i van passant segons i la sintonia continua, dius, no estan a punt. Però clar, a la ràdio això ja... A la ràdio pots esbrinar si habitualment coneixes una sintonia i saps en quin punt comença a parlar el locutor. O sigui, si veus que dius, ui, està trigant massa, algú passa, no?
I això recordo molts cops, eh? Ràdio Sant Cugat feia un relleu a la tarda amb el Salva Bellvé i passava moltes vegades que ell venia després del meu torn i ell no trobava lloc per aparcar. Venia de Mirassol, si no recordo malament, i havia d'aparcar el cotxe on fos, i clar, el centre de Sant Cugat és molt complicat aparcar. Aleshores em trucava de vegades des del mòbil, escolta'm, tira algun tema perquè és que no arribo. Llavors jo feia primer el butlletí de Catalunya Informació, la connexió, després desconnexió local, butlletí de Ràdio Sant Cugat, i a continuació, doncs, punxava un tema. I de vegades un segon tema. I quan ja venia un tercer, que havia arribat a passar algun cop, doncs jo parlava i, bé, doncs presentava el programa i deia, doncs, d'aquí uns instants estarà amb vosaltres Salva Bellvé. I ja està. Sí. I és l'única forma que hi havia. Però això són les coses del directe, no?, que es diu.
Sí, les coses del directe. En alguns documentals de ràdio he vist pitus, o sigui, sentir pitus, la redacció cantar pitus i encara estan a la redacció. O sigui, que han de baixar corrents. Perquè els hi queda acabar els 3 segons de pitus que quedin, més sintonia, més baixar. Sí, jo recordo, perquè estan a punt d'acabar de redactar alguna notícia, alguna cosa, i algú dir pitus, com ho hem dit.
Bé, jo, sense anar més lluny, jo he escoltat diverses vegades a Catalunya Ràdio el Kilian Sabrià, ja fa anys, que començava el programa que se'l veia com molt cansat, i era per
com
això, perquè sí, anava que, corrent.
Clar, bueno, ara que ja ubiquem una mica tot, no?, a Catalunya Ràdio,
exacte,
quan vam fer la visita, si no recordo, sí que està a la mateixa planta, tant la redacció com l'estudi de Catalunya Informació.
Sí, però jo parlo de Catalunya Ràdio.
De Catalunya Ràdio,
exacte,
no, clar.
Per tant,
sí que hi ha aquell centre d'escales, de pujar i baixar, que al final eren 2 pisos, 3, quasi, no?, em sembla, aquelles escales centrals, no?, que clar, que si tu estàs a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, tota la redacció tu tens a dalt, o sigui, com a mínim has de baixar des de dalt un pis.
I creuar la redacció si estàs en una punta.
Exacte, i creuar la redacció si estàs en una punta.
Molt bé, doncs això és el que permet als àudios imaginar-se el que hi ha al darrere. Nosaltres, que més o menys hem tingut experiència dins d'estudis de ràdio, i per tant doncs podem fer aquestes elucubracions. Bé, anem ara a emissores locals. Un altre document de Miquel Esteve, molt interessant, de Ràdio Taradell, enregistrat el dia 19 de setembre del 2001, un programa musical de Ràdio Taradell que presentava Marta Ramírez i que es deia Som i Serem.
Si t'avorreixes els diumenges a la tarda, això s'ha acabat. Sintonitza de Ràdio Taradell tots els diumenges de 6 a 9 del vespre i disfrutaràs d'una gran selecció musical mai vista.
Sintonitza la selecció de Ràdio Taradell, un programa amb cançons d'ara i d'abans, cançons inolvidables, cançons de sempre, però sobretot aquelles cançons que ens hem anat fent nostra i que ens han acompanyat al llarg de la nostra vida.
You give me something like loving and something so sweet. su nombre todo más de nuestra ilusión la vida de olvido.
Cada diumenge a la tarda, Laimi López i Marta Ramírez t'acompanyaran a les zones del 106.7 de l'FM. Doncs aquests que estem escoltant ara mateix eren el Sopa de Cabra quan el 1998 ens presentaven aquell nou. I l'encapçalaven sota el títol El Far del Sud. Amb aquest tema arribarem al punt de les 10 de la nit i posarem punt i final al Som-hi Serem. Qui us ha estat acompanyant durant una hora? Marta Ramírez, tot un plaer. Esperem vos retrobar novament el dimecres que ve amb més Som-hi Serem. Això sí, recordar-vos que aquest dissabte teniu una cita aquí a Taradell, a Can Costi Font de Taradell, amb la festa que organitzem a aquesta casa. Festa Techno House. Doncs apa, a veure si ens hi veiem i que passeu una bona setmana. Adéu-siau, bona nit. Seria mort si poguessis donar-me. Seria mort si pogués ser veritat. Seria el món si
pogués. Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et toco els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la radio.
Swing Flash.
La Maroteca de la Ràdio.
Aquí teníem aquest Som-hi Serem des de Ràdio Taradell, gravació de fa 23 anys, de l'any 2001. Bonica la parla de la Catalunya Central, sí. Jordi, eh?
Sí, sí, aquest accent d'Osona, osonenc. Anava ràpid, parlant.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Clar, jo interpreto, Jordi, per aquesta veu característica, aquest to, que es tracta d'una persona jove, almenys en aquells moments, clar.
Sí, 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 sí. Jo crec que també. Jo crec que també, però escolta, que molt bé, eh? Molt bé. I a més això, no?, li dona aquest... bé, aquest accent, doncs això, aquest accent d'Osona, que trobo jo fantàstic, de fet, tota la varietat d'accents que puguem gaudir del català. Poc més a dir. O sigui, ella presentava... Ha fet, hem comentat, no?, tu i jo, si és veritat, no?, que deia, baixo fader, parlo, baixo fader, parlo, baixo fader, parlo, eh? I torno a pujar, saps? Aquesta manera de trossejar la cançó... No, n'ha dit una frase i la vaig trossejant, no? Perquè crec, entenc que estava parlant encara a l'inici del tema. I després ja el deixava sonar fins al final del programa.
Fins al final, que fa la connexió amb Catalunya Informació i, en aquest cas, sense senyals horàries. Per tant, podria ser que en aquells moments no en tinguessin a Ràdio Taradell, podria ser.
Sí. A mi m'agradava molt les... Bueno, m'agradava molt, i m'agrada, però m'agradava molt la sintonia de Pitos de Ràdio Sant Cugat, perquè a Rubí, a Ràdio Rubí també la teníem, però, clar, la de Ràdio Sant Cugat estava locutada amb Catalunya Informació, no? Catalunya i el món. O sigui, hi havia una locució...
Sí, deia, em sembla que una cosa així com Catalunya i el món, connexió amb Catalunya Informació.
Exacte, i un so molt típic d'informatius, de cua llarga, no? Això em va fer... Això m'agradava molt a mi. Mira quina tonteria de la tècnica, però m'agradava molt de tenir per preescolta a Catalunya Informació, que me'n recordo que tu i jo sempre comentava amb alguns locutors que començaven a sac. Dic, vinga, va. O sigui, saps que s'estan connectant locals, deixa una mica de marge que puguin pujar, no?, de punxar el canal o pujar el fader perquè entri Catalunya Informació i just acabar la seva sintonia entraven ells. No sé si, Max, te'n recordes
d'això? Sí, és a dir, hi havia els pitos, el jingle de Catalunya Informació i després... Sabeu que acaba amb una mica de fader, diguem.
De fader a dalt.
S'acaba la sintonia i entra el Bona tarda, són les 7, no?
Exacte.
Aleshores, clar, la qüestió era ser una mica fi perquè no s'escoltés al final de la sintonia de Catalunya Informació, però tampoc que se sentís a tarda, són les 7.
Tallat, a tarda, no? Són les 7, sí. Exacte. A tarda, 7, on dia.
Bé, això són problemes d'interferències, que és un altre
sí,
tema.
Sí.
Bé, anem a una mica de publicitat. Ens quedem aquí a casa nostra, a Ràdio Sant Cugat. Anem al 27 de gener de 1998, moment en el que es va emetre una falca, que vaig punxar jo en aquest cas, i per això tinc enregistrat aquesta emissió d'aquell dia a Ràdio Sant Cugat, amb la veu de Pilar Gefaell, i era una falca d'una empresa que encara existeix avui, Cash Converters.
Si quieres comprar...
¿Te interesa vender cámaras de vídeo, bricolaje, ordenadores, equipos de música, artículos deportivos, joyería? Cash Converters te lo compra y paga al contado. Si todo esto puedes vender, imagínate lo que podrás comprar en Cash Converters.
Nos encontrará en Avenida Rius y Taulet, en el área comercial Campío, junto a cafetería, de lunes a sábado, de 10 a 1 y media y de 4 y media a 8 y media.
La Maroteca de la Ràdio.
Bé, un comentari al respecte, és la primera veu, òbviament no era Pilar Gefaell, era la segona, no sé qui és aquesta veu masculina, però queda clar que es tractava d'una publicitat feta doncs, des d'una agència madrilenya, perquè aquesta veu no és catalana, d'aquest actor de doblatge, i es deixava la cua musical al final per adaptar-la a la zona local on s'emetia aquell anunci. En aquest cas, doncs, amb una locució que feia referència, amb la veu de Pilar Gefaell, a la botiga que hi havia a Sant Cugat de Cash Converters. No? Això era una fórmula que encara no ens havíem trobat aquí en el programa i, per tant, m'ha semblat rellevant considerar-la. Anem molt més enrere en el temps. Ara anem a un dels arxius de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, on hi podrem escoltar un anunci que es va emetre l'any 1941 amb Ràdio Badalona. Un anunci, doncs, que, com podreu comprovar, sona d'una altra època.
Encía Rojas con...
Roche Mail, dentrífico de calidad, blanco y rojo. Cuide su salud con Resolutivo Regio.
Resolutivo Regio.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Una mica difícil d'entendre, Jordi? No sé com ho veus tu, però parlaven aquí d'un tal Roger Mail i Resolutivo Regium.
Sí. Va, a mi m'ha fet molta gràcia perquè semblaven com dos avis cridant perquè els sentin. Resolutivo, Mail, que em sents? M'ha fet gràcia la manera que semblava com... Sí, com si cridessin, com, però d'una manera continguda, però bé. Però era una pasta de dents, això, al final?
Doncs la veritat és que no ho sé, però...
A veure, clar, Resolutivo...
Regium.
Resolutivo...
Mentre ho busques...
Ep, ja el tinc, que aquí anem ràpids. Aquí anem ràpids. Regium Resolutivo, doncs... és una solució oral líquida, sí? O sigui, com un... En castellà, un enjuague vocal. Sí. Sí.
Bé, cal destacar el que hem dit altres vegades. La tècnica sonora dels moments, la qualitat de so que hi havia als mitjans era la que era, i per tant, perquè algú pogués entendre, la tècnica de locució que havies d'utilitzar era molt diferent de l'actual. Això passava el mateix amb els doblatges, no? Si tu escoltes doblatges dels anys 40 i 50, de vegades et poses les mans al cap dels crits que arriben a fer. Independentment de la interpretació del personatge que es faci en el doblatge, perquè pot ser que hi hagi personatges molt histriònics, però la qualitat de so era molt, molt dolenta i, per tant, s'havia de fer una mica teatral tot plegat, no? S'havia de fer una interpretació bastant propera a la que es pot fer en un escenari perquè puguin escoltar correctament i es pugui entendre, no?, el que estàs dient. En canvi, nosaltres, per exemple, amb un micròfon actual podem fer una locució molt més tranquil·la, com la que jo estic fent en aquests moments, i marcant els detalls del que m'interessa, però en cap cas cridant, no? I en canvi això, amb la tècnica de fa uns anys, doncs era pràcticament impossible, no? D'aquí que sigui tan estrany escoltar aquestes falques de fa tants anys, de fa, doncs, pràcticament un segle.
Afegeixo, Resolutivo Regium està fabricat per Laboratoris Miguel i Garriga SL del carrer Joaquim Costa de Montgat. Imagina't. O sigui que estem parlant d'una empresa molt antiga.
Bé, té molt sentit que aquesta publicitat s'emetés a Ràdio Badalona perquè està a prop de Montgat. Per tant,
sí.
Geogràficament és
doncs,
lògic.
Doncs és una patent de l'any 1927, imagina't.
Molt bé, doncs ja esgotant els últims minuts del programa d'avui, anem a escoltar encara algun document més interessant. En aquest cas, una gravació que vaig fer jo al maig de 1990, al Top 50 de la cadena 13, amb la veu de Josep Maria Soler. Get up on your feet before the night is through for you.
Pop-e-pop-e-jam. Top 50, Plastic Power Band i el Tecnotronic Mix. El programa que cada dia d'11 a 12 del vespre, durant una hora, 60 minuts, amb Joan Lluís Ferrer, t'ofereix les darreres novetats d'allò que és actualitat, via directa d'importació i altres històries. Doncs amb la Plastic Power Band i el Top 50 compartim aquest Technotronic Mix. Home, The Jump, Get Up, Move This i This Beat is Technotronic. Quatre dels temes perfectament remesclats i que ocupen la segona posició, el número 2 del Top 50, Cadena 13. Move This. És el Technotronic Mix, en exclusiva. Dangerous, un tema que naturalment gens ni mica de perillós. Al contrari, és beneficiós, especial i que es col·loca perfectament en el cos. Roxette, Dangerous, des del seu àlbum titulat Look Sharp. Aquest és el ritme de l'amor de Ole Ole i naturalment amb l'exuberant, fantàstica i meravellosa Marta Sánchez amb aquest àlbum titulat 1990, Soldados de la Morra.
Maroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
Interessant aquest document, el qual fixa't tu, Jordi, com sempre. Hem escoltat un minut 45 segons d'aquesta gravació que vaig fer jo el maig de l'any 90 a la cadena 13, sintonitzant aquesta emissora tristament desapareguda, i ja hem vist, primer, com deies tu, el primer tema, la velocitat no era la correcta, no? I tu em deies si podria ser que això fos per la reproducció en vinil. Jo crec que no, en aquest cas és perquè jo tenia una gravadora bastant complicadeta, estava allà bastant trillada, i aleshores... pot ser que la velocitat de gravació no fos la correcta, és a dir, que el motor, per exemple, li costés arrossegar la cinta i, per tant, anés més lent, o en aquest cas, possiblement seria al revés. Si tu reprodueixes a la velocitat correcta una cinta però es va enregistrar més ràpid, se sent més lent. Sí. Per tant, els motors no eren molt exactes en segons quins aparells de poca qualitat, no?
Sí, sí, això de seguida es nota en el beat de la cançó. Jo, de fet, he notat una alteració en el beat, eh? O sigui, que hi havia un petit canvi de revolucions.
El beat i el to. El to es nota, sobretot, eh? Sí. I llavors, a la segona part hem pogut escoltar el final del tema de Roxette, de l'àlbum Look Sharp. Què se sentia al final del single? Suposo que devia ser un maxi, que sentia el clic, clic, del surc del final, no? Sí. Perquè, doncs, com sabem, els plats de discos, com els que utilitzen els discjòqueis i hi han hagut sempre les emissores de ràdio, no para mai el motor, no es para quan arriba al final. Per tant, si tu no tens la precaució de baixar el fader, doncs se sent aquest soroll, no?, de l'últim surt que es va repetint i, per tant, l'agulla fa aquest petit clec, 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 sí, que va sonant.
Correcte.
Molt bé, doncs, amb aquest detall tècnic curiós, nosaltres que coneixem què és això de punxar en vinil, acomiadem la Maroteca de la ràdio d'avui. I ho fem com sempre, recordant les nostres vies de contacte, Jordi.
L'email, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, tot junt, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. I el WhatsApp, Esteve.
El 689-1074-83. 689-1074-83. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.
Adéu-siau.
La Maroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Notícies en xarxa.